Cada vegada més adolescents tenen problemes relacionats amb l'ús de les pantalles. De fet, per primera vegada, les addiccions al mòbil, als videojocs, les xarxes socials o internet representen més de la meitat dels casos que atén el centre Espot de la Diputació de Barcelona, especialitzat en la prevenció i el tractament de les addiccions entre els joves. Una realitat que també planteja interrogants sobre quin és l'abast d'aquest fenomen al Prat i quins recursos hi ha per prevenir-ho. En parlem amb Gemma García, cap d'intervenció de drogodependències del centre Espot. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Les últimes dades del centre Espot de la Diputació indiquen que per primera vegada les addiccions de les pantalles ja representen més de la meitat dels casos que ateneu entre adolescents i joves. Com valoreu aquesta tendència?
Bé, estem observant aquesta tendència que comentes d'un increment significatiu de la demanda d'atenció en pantalles. Nosaltres, com a centre de tractament d'addiccions, treballem tant el que són les addiccions a substàncies, a drogues, com les addiccions comportamentals. I dintre de les comportamentals, tot el tema de l'ús més problemàtic de pantalles és cada vegada més significatiu. El que estem observant és, d'alguna manera, un increment cada vegada també més important de joc d'apostes online. I, per una altra part, bàsicament, la demanda principal és d'ús problemàtic de pantalles.
Aquest increment és un increment, diguéssim, del nombre de casos que s'atenen o també és percentual? És a dir, hi ha menys gent que, per exemple, doncs, fa ús de drogues i, en canvi, doncs, creix l'addicció a les pantalles, o hi ha un increment en general de tots aquests casos i, en especial, el tema de les addiccions?
Hi ha un increment en general dels casos, eh? És a dir, el tema de drogues continua estant molt present, és una problemàtica molt important, però sí que és veritat que s'està incrementant tot el que és la demanda d'atenció a pantalles. És un tema que esperàvem feia temps, no?, que això passés. Sí que hem vist una evolució com molt lenta, no?, en la demanda de l'atenció, poder principalment perquè, per exemple, tot el tema de l'addicció a les drogues és un tema com que, no?, com que impacta més, i les addiccions a les pantalles normalment és un tema com més silenciós, no?, com aquesta prevalència més silenciosa que fins que no arriba a haver-hi una problemàtica important normalment no es fa una demanda d'atenció, no? Però sí que d'alguna manera en general en totes les unitats d'addiccions comportamentals estem veient aquest increment de demanda d'atenció. També perquè suposo que a nivell social cada vegada hi ha més sensibilització, no?, sobre l'impacte negatiu que pot provocar un ús problemàtic de pantalles i principalment en poblacions més vulnerables com poden ser els adolescents.
Vostè ara comentava fa uns instants que també creix i els preocupa el joc d'apostes en línia. Això especialment en l'informe es veu entre els nois. Quines són les línies d'entrada d'aquest tipus de jocs i com es pot evitar que especialment els menors hi accedeixin i que per què els fa doncs, tan addictius també?
Bé, el joc online, evidentment, estem veient que està creixent molt. Les causes són vàries, no? Però per una part observem que hi ha un creixement de l'oferta de jocs d'atzar, que són molt populars, i per una altra part per les pròpies característiques del joc en línia, no? Que fan que d'alguna manera doncs, tinguin aquesta accessibilitat, que pugui jugar les 24 hores del dia, l'anonimat, no? Tot això fa que també estan molt orientades aquests jocs principalment a la població més jove i sobretot molt dirigit a la població més masculina i això fa que s'incrementi molt, no?, la demanda de joc que està creixent molt.
Quin és el perfil del jovent que arriba a l'Espot? I hi ha, tot i que ja ho apuntava vostè ara, però hi ha diferències significatives entre els nois i les noies?
Sí. A veure, principalment els casos que ens estan arribant a nivell de joc aproximadament estan al voltant de 16, 17, 18 anys i sí que és veritat que normalment el que veiem és que a l'inici del joc vale, està al voltant dels 14 anys. Val? I hi ha unes diferències molt, molt significatives entre nois i noies en relació al joc. No? Que aquestes diferències estan dirigides no només a la freqüència, vale? Normalment el que observem és que els nois juguen més i més temps i també més diners, que per una altra part el tipus de joc que busquen els nois són més jocs en quant a la motivació del joc, no? Més dirigides a l'estratègia, a la competència, i per una altra part les noies juguen menys i juguen més a jocs d'atzar. Però el que sí que observem és que encara que no arriben tant, no, les unitats de tractament, estem veient un increment també del joc amb les noies i normalment el que veiem és que quan hi ha una problemàtica de joc, normalment amb les noies és un joc més problemàtic, no? I moltes vegades les noies, justament això passa perquè la motivació del joc pogués més una motivació més per escapar de situacions estressants o per reduir situacions d'estat emocional negatives, no? Llavors, això fa que el significat del joc sigui molt diferent per elles.
Però no és l'únic tipus d'addicció a les pantalles que pateixen les noies i els nois, sinó que n'hi ha d'altres, no només als jocs en línia. De quina manera també poden aquests jovents ser addictes a les pantalles?
Sí, normalment també observem molta problemàtica de relació principalment en quant a les xarxes socials, no? I en les xarxes socials el que observem és que hi ha una alta prevalença en quant a les noies, principalment, és més freqüent que en els nois. Això normalment el que ve determinat és perquè l'ús que fa les noies és un ús més relacional i més emocional en relació a les pantalles, on busquen poder aquesta recerca de validació social. Normalment a vegades són més vulnerables davant a la pressió estètica, la comparació amb els altres, no? Això fa que d'alguna manera utilitzin les xarxes socials com un ús més per regular, no? Per regular els estats emocionals, no? És una manera també doncs, de gestionar les emocions negatives, l'ansietat, la tristor. A vegades també veiem molt temes de soledat, no? O de dificultats de relacions socials.
Precisament, el que es veu també en aquest informe és que més de la meitat dels joves atesos presenten algun problema de salut mental, com ja apuntava vostè, com ansietat, depressió, també TDAH. Com es coordinen els serveis municipals amb la salut i amb els centres educatius davant d'aquests casos? Com ho poden fer també per intentar doncs, esbrinar quina és la millor manera d'actuar i com ho poden fer doncs, conjuntament precisament amb aquests centres de salut?
A veure, normalment el que veiem és majoritàriament, no?, una alta prevalença en quant a les addiccions al que anomenem patologia dual, no?, que implica d'alguna manera doncs, que coexisteixen a la vegada doncs, un trastorn de conducta addictiva i un i altre trastorn mental, no?, que és el que tu indicaves principalment sobre l'alta prevalença, no?, en temes de TDAH. També veiem molt temes d'autisme, i també tot el tema més d'ansietat, depressió, etc. A veure, tots els temes, diguéssim, de patologia dual, el que s'han de tractar és d'una forma integral i tractes les dues patologies de forma integrada, perquè d'alguna manera una possibilita o incrementa els símptomes de l'altra, no? Llavors ho hem de treballar d'una forma integrada. El que és molt important és entendre que la major part dels casos que ens arriben justament t'arriben derivats per pantalles i el que veus darrere és que la pantalla és un símptoma més, no?, de tot aquest malestar i de totes aquestes dificultats a nivell de salut mental que estan implicades. Per això és tan important detectar d'alguna forma precoç, no?, tots aquests símptomes i fer un abordatge l'abans possible, no?, l'abans per millorar el pronòstic.
Clar, aquest abordatge si ho fa una persona especialista, doncs pot tenir més recursos, però el primer abordatge sempre, o gairebé sempre, són les famílies i potser no tenen totes les eines i tots els coneixements per fer-ho i potser sí que estan detectant que hi ha un problema amb l'ús de les pantalles, potser no saben posar-hi un nom o no saben com identificar-ho, però detecteu algunes vegades alguns errors, algunes problemàtiques que tinguin a veure precisament amb com les famílies gestionen aquesta addicció o aquesta problemàtica amb les pantalles, amb les xarxes socials, amb els videojocs?
Bé, la família, evidentment, és un reflex, no?, de l'ús de les pantalles que es fa en general, no? I, per tant, d'alguna manera, el que és més important és poder fer inicialment una reflexió sobre l'ús de les pantalles que fem en general com a societat i també com a família, no? Veure a vegades aquest ús doncs, excessiu o inadequat que fem els adults i entendre que som els referents perquè els adolescents o puguin fer un bon ús, no?, de les pantalles. Per tant, és molt important treballar tot el que és l'educació i l'acompanyament digital, no? Introduir les pantalles d'una forma conscient, progressiva i segura, respectant sobretot el desenvolupament cognitiu i psicològic dels adolescents i fent un ús guiat sempre i supervisat, no? Fomentant molt el que anomenem les habilitats digitals, que no deixen de ser les habilitats que, en general, no? Com seria el pensament crític, la identitat, l'empatia, la comunicació, explicar d'alguna manera la importància, no?, de la privacitat i de la petjada digital i fer d'alguna manera un pla, no?, per intervenir. I sí que és molt important d'alguna manera identificar Sobretot en el moment en què les pantalles comencen a ser un regulador emocional, sobretot per l'adolescent, és veure d'alguna manera què hi ha darrere d'aquest ús, no? Per què l'estan utilitzant i com estan gestionant aquesta regulació emocional a través de les pantalles.
I
Per això, en qualsevol moment... Sí, digue'm.
Com podem saber quan un jove o una jove està regulant-se emocionalment a través de la pantalla?
Bé, doncs quan observem d'alguna manera que focalitza l'atenció principalment o únicament amb les pantalles, quan d'alguna manera sí, per exemple, no pot utilitzar les pantalles i això provoca irritabilitat, provoca un malestar general, quan comença a abandonar altres activitats que feia abans, no, sovint i que per ell eren gratificants, o quan això està afectant a les àrees de la vida de la persona, no? D'alguna manera, en aquest moment estem veient que aquí hi ha un problema en la relació que fa l'adolescent amb la pantalla i aquí tindrien que poder intervenir. Però per això també és molt important una comunicació activa amb els adolescents, veure també en quin tipus, no, de plataforma, quin tipus d'aplicació estan utilitzant, no?
En aquest sentit, el fet que doncs, ja estem en vacances d'estiu, que doncs, ara ja costa més que potser aquest jovent es trobi i tingui relació social cara a cara, facin mesos de la pantalla doncs, per mantenir el contacte, per explicar-se les seves coses i també potser per accedir a aquest tipus de continguts, de xarxes socials i de jocs. Els preocupa vostè precisament aquesta època de l'any, l'estiu, perquè pugui representar un increment en el risc d'un ús excessiu de les pantalles?
Bé, com dius, a l'estiu és un moment crític, no? Perquè tenim més temps lliure, menys rutines, menys supervisió, i això pot fer que augmenti el risc d'un ús excessiu o problemàtic de les pantalles, però a la vegada l'estiu també és una oportunitat per reequilibrar els hàbits digitals, eh? No només un risc. Per tant, el que aquí cal és bueno, promoure una desconnexió digital saludable, no? En aquest sentit, quines recomanacions podríem indicar? Pues, per una part, a l'establir uns pactes, uns límits clars i positius acordats entre la família i l'adolescent, que impliqui per una part regular el temps d'ús i l'horari del mòbil, el lloc i en el moment i quins moments tenim de desconnexió, que tenen que vindre lligats, no?, a poder fer activitats sense pantalles que siguin atractives, no? I també molt important el tema del contingut. No és només, a vegades ens fixem no només amb el temps que estan, però també és molt important veure en quin contingut, no, estan utilitzant. Per altra part, tenir una supervisió activa que implica no només posar un límit i posar un control parental, sinó saber realment el que parlàvem abans, no? Quin ús estan fent els nostres fills a les pantalles. Tindre converses obertes que impliqui parlar doncs, del benestar, del consentiment, de la privacitat, d'aquesta gestió, no?, emocional que fem. I també importantíssim la participació i l'exemple de l'adult, no? O sigui, important entendre el model, la importància del modelatge, no?, de mostrar hàbits digitals saludables i no només prohibir. Val? Per tant, el que hem de veure és una mica que la pantalla no és el problema en si, no?, sinó l'ús que fem d'aquesta pantalla i quan d'alguna manera la pantalla està fer aquest ús, no?, més de regulador emocional i quan ens està desplaçant, no?, les relacions i les activitats, no?
Sí, malgrat doncs, tots aquests consells i tots aquests intents, les famílies que detecten que hi ha una problemàtica no saben com sortir-se'n o no aconsegueixen doncs, potser doncs, guiar una miqueta aquest ús de les pantalles i sospiten que pot haver-hi una relació poc saludable amb aquestes pantalles. Què haurien de fer les famílies? Com poden demanar ajuda? Quina és la millor manera doncs, de poder accedir, ja sigui a l'Espot o a altres vies que puguin ajudar a aquests joves?
Sí, és molt important el que comentava abans, no? Aquesta detecció precoç i la intervenció primerenca. Per tant, no es tracta de posar com un diagnòstic, una etiqueta, però en seguida que comencem a observar d'alguna manera aquesta afectació possiblement negativa, tindríem que poder demanar assessorament, ajuda, no?, sobretot a serveis especialitzats en addiccions comportamentals, no? Entre ells està l'Espot. Espot és un centre que és públic, que és gratuït, és un centre de la Diputació de Barcelona i que les famílies es poden adreçar directament doncs, per demanar assessorament i informació i els podem acompanyar en tot aquest procés d'intervenció. les derivacions han de venir directament doncs, des de serveis socials, des de serveis de salut, des de l'institut, des d'altres serveis municipals, no?, que atenen adolescents i joves, però sí que és molt important que la família s'adreci directament. Nosaltres, en el nostre servei, a part d'atendre els adolescents conjuntament amb les famílies, també tenim programes de famílies, no?, justament perquè moltes vegades l'adolescent no fa una demanda de tractament. Llavors comencem a intervenir directament en les famílies.
Doncs Gemma García, cap d'intervenció de drogodependències del Centre Espot de la Diputació de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos com funciona aquest servei i també quines són les tendències que estem veient, malauradament, cada cop més entre els adolescents joves i joves que doncs, pateixen aquesta relació poc saludable amb les pantalles. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.